8 a 10 de la noche. No se lo pierda.
Passa un minut per sobre de dos quarts de dues del migdia. Obrim el programa i avui parlarem intentarem fer l'esquema de les possibilitats que ha de tenir i que ha de contemplar l'Associació Esportiva Prat per poder aconseguir la permanència a Segona Federació. Aquest proper cap de setmana ja sabeu que s'acaba la Lliga aquest pròxim diumenge amb l'última jornada, que serà una autèntica final d'infart per molts equips que s'estan jugant la permanència. El Prat sap que ha de guanyar per evitar el descens directe, amb això sí que depèn d'ell mateix, però que per aconseguir la salvació directa sense haver de passar per el play-out, per la promoció per la permanència, doncs ja no depèn d'ell mateix. Hauria d'aconseguir la victòria i esperar algun que altre bon resultat dels rivals que té directes al conjunt pot elevar. Evidentment, si el Prat perd el proper cap de setmana al Camp de l'Ebro, se li complica i molt la vida a la categoria. Intentarem desgranar quines són aquestes opcions i possibilitats que té davant el conjunt pretenc. També en té d'un final d'infart al Club Bàsquet Prat a la Lliga Leport. En aquest cas en queden dues jornades per acabar-se el campionat de Lliga. I el Prat sí que és cert que des d'aquesta setmana ha recuperat la condició de mig favorit o la condició de poder dependre d'ell mateix per aconseguir la permanència. Això què vol dir? Doncs que el Prat, guanyant els dos últims partits de Lliga, no ha d'esperar que facin els seus rivals directes, com Iraurgui o Palma. El problema és, si el Prat en perd algun dels dos partits, pràcticament, doncs també se li complica o ha de mirar els resultats que facin els seus rivals. També hem de fer un repàs d'altres noms propis, per exemple, del bàsquet potablava, amb jugadores com la Judit Oliva, que ha estat seleccionada amb la selecció espanyola sub-17 en la concentració que faran aquest proper cap de setmana per preparar el Mundial sub-17 de la categoria, i esperant que pugui estar dins de les 15 jugadores definitives que aniran a aquest Mundial. També hem de parlar d'Àlex Navas, que, per exemple, amb el seu Nàutico de Tenerife juga l'ascens a la Lliga Le Plata aquest proper cap de setmana. Per tant, aquí tenim un final de temporada molt i molt interessant. Acabarem avui el programa escoltant els consells de salut, la nostra secció habitual i mensual d'esport i salut amb els companys de Sumum Salut. Avui, precisament, parlem i tractem un tema molt esportiu o una lesió molt esportiva, com és com s'ha de tractar, com s'ha de prevenir, com s'ha de treballar amb una persona que pateix una greu lesió de genoll, com el trencament dels lligaments creuats. Entrem a matèria, com sempre, obrim vies de comunicació amb totes vosaltres, a les nostres xarxes socials, al Twitter, @elpratesports, i també al nostre perfil de Facebook i d'Instagram. Benvingudes, benvinguts, això és El Prat Esports.
Escoltes El Prat Esports.
Doncs arrenquem el programa. Aquest diumenge s'acaba la Lliga a tots els grups de Segona Federació de Futbol amb un final d'infart per definir les posicions de descens, play-out i salvació. El grup tercer és on està l'Associació Esportiva Prat, que està immersa en aquesta lluita. El Prat depèn d'ell mateix per evitar el descens directe, però no per aconseguir la permanència directa. Escoltem Andrés Bretones, segon entrenador de l'Associació Esportiva Prat, parlant-nos d'aquest final o d'aquest patiment fins al final.
Sí, no queda otra. Y ojalá el sufrimiento pues nos valga una buena recompensa, pero es eso. Ojalá no hubiéramos llevado esta presión a jugar ahí fuera de casa en campo del Ebro, pero es lo que nos ha tocado. y estamos preparados. Ya lo vivimos el año pasado aquí, lo conseguimos, dependemos de nosotros y a partir de ahí pues intentar ganar, sumar. Vamos a ver cómo va la mañana esa, pero lo vamos a competir, no, no soy ninguna duda.
Doncs dins de les múltiples opcions que hi ha en aquesta darrera jornada de Lliga, hi ha que si el conjunt pot elevar, guanya l'últim partit de Lliga davant l'Ebro, evitarà així de manera segura el descens directe a tercera divisió, per una banda. Però per l'altra, si busca evitar la promoció per la permanència, el play-out ja no depèn d'ell mateix, ja necessitarà el més resultats. Doncs que, a més de guanyar el seu partit contra l'Ebro, necessitaria que passi una de les següents 6 condicions. Només amb una ja valdria. Que l'Andratx, el Tarazona o el Brea no guanyin. Si algun dels 3 no guanya, ja passaria aquesta condició de salvació matemàtica. També pot ser que el Terrassa perdi el seu partit. Si passa això, també passarà aquesta situació. O acabar el Prat com el millor 13è classificat de tots els grups de segona catalana. Això li garantiria ser el millor, que no hauria de jugar la promoció per la permanència. La jugaran els altres 4 equips. Però perquè sigui el 13è millor classificat de tots els grups de segona federació, què ha de passar? Doncs que ve o el Logroñés ve o el Mutilvera, que són els dos equips del grup 2, no guanyin els seus respectius partits. Un dels dos faria falta que no guanyessin els seus partits. D'altra banda, si l'Associació Esportiva Prat acaba perdent davant l'Ebro diumenge, té moltes possibilitats de perdre la categoria. Si vol evitar el descens directe, necessitaria que el Badalona perdés i que el Cerdanyola no guanyés aquesta última jornada. Si vol evitar, en aquest cas, el play-out, perdent el seu partit contra l'Ebro, i vol evitar no jugar la promoció per la permanència i, per tant, salvar-se directe, hi ha una ínfima possibilitat, i és que, en aquest cas, hauria de necessitar que, a més de les opcions del Badalona i el Cerdanyola, que el Badalona perdés i el Cerdanyola no guanyés, també necessitaria que l'Andratx perdés el seu darrer partit per 7 gols de diferència, més dels quals perdi el Prat. Per tant, és una possibilitat molt, molt, molt remota. El que té clar el conjunt Potalova és que moltes possibilitats de salvació en la darrera jornada passen, sobretot totes, per guanyar el seu últim partit al camp de l'Ebro. Diumenge a les 12 del migdia a Saragossa. En bàsquet, l'equip que també afronta un final de temporada d'infart és el Club Bàsquet Prat a l'Ale Poro, una categoria que està dins de les darreres 2 jornades i on el Prat depèn d'ell mateix per aconseguir la permanència. I és així gràcies als resultats de la darrera jornada disputada, la seva vital victòria contra l'Eima Bàsquet Urunya, però també la derrota del Palma aquesta setmana contra Càceres. El conjunt pretenc, per tant, ha tornat a recuperar la condició de favorit perduda la setmana anterior. Les dues darreres jornades es jugaran en horari unificat els pròxims 2 divendres i a les 9 del vespre. Aquesta setmana serà el torn de visitar la pista del Guipúscoa Bàsquet amb l'obligació de sumar la victòria per garantir arribar a l'última jornada seguint depenent d'ell mateix. El seu rival, el conjunt basc, arriba a aquestes darreres 2 jornades amb una mínima opció encara de classificar-se per al play-off d'ascens. És 11è a la taula a 2 victòries de marge respecte al 9è, que és el Càceres. En aquesta penúltima jornada, els altres partits que s'hauran de tenir en compte a banda del Prat serà el Lleida-Palma, el Huesca-Iraurgui i el Granada-Almansa. La darrera jornada del campionat de Lliga, el Club Bàsquet Prat la jugarà a casa al pavelló Joan Busquets davant el Levitec Huesca, un equip ja descendit a la Lliga Le Plata. I encara en bàsquet, aquest passat cap de setmana s'ha celebrat la fase final del Campionat d'Espanya Juvenil Femenina a Huelva amb la presència pretenca de 2 jugadores. Per una banda, Mariona Domínguez amb l'Almeda de Cornellà, que va acabar en una molt meritòria 6ª posició final dels 32 equips que hi van participar en aquesta fase final. I l'altra representant pretenca ha estat la Judit Oliva del Barça Sant Feliuenc, l'autèntica protagonista del campionat. El Barça ha estat finalment subcampió d'Espanya després de perdre la final davant l'Herbalife Gran Canària, però el paper de la pretenca ha estat determinant en el rendiment del conjunt blaugrana, sent la jugadora millor valorada del seu equip en tot el campionat i la desena millor valorada de tota la competició. el seu molt bon paper en aquest campionat d'Espanya juvenil, Júnior, li ha valgut a la pretenca la trucada de la selecció espanyola. Judit Oliva ha entrat en la llista de 15 jugadores que participaran del 14 al 18 de maig, la setmana vinent, en la concentració que farà la selecció nacional sub-17 conjuntament amb la sub-18 a Azuqueca de Henares. Es tracta d'una concentració per preparar la participació de les dues seleccions en els respectius campionats internacionals, Mundial Sub-16 per una banda i Europeu Sub-18 per l'altra d'aquest pròxim estiu. Aquesta serà la penúltima concentració. La darrera serà el juny, on s'escolliran les 15 jugadores definitives que participaran al Mundial. Aquest Mundial Sub-17 tindrà lloc a Hongria del 9 al 17 de juliol. Si la pretenca aconsegueix estar dins de la llista definitiva de jugadores, de 15, serà la primera jugadora del Prat que participa en una selecció nacional base en una competició oficial. I encara més bàsquet de formació, perquè la propera setmana dos pretencs més podrien participar en el campionat d'Espanya, en aquest cas cadet, a San Fernando, a Cádiz. Es tracta del jugador del Joventut de Badalona, pretenc, Sergio Muñoz, i Dani Valdea, en aquest cas, del Futbol Club Barcelona. S'espera que els dos pretencs hi puguin ser, sobretot el Blaurana, que és cadet ara mateix de primer any i jugador habitual del cadet B, i qui participa en aquest campionat d'Espanya és el cadet A. Un Dani Valdé que durant la Setmana Santa, recordeu que va participar en el torneig internacional de Saragossa jugant amb la selecció espanyola sub-15. I de cara a aquest final de temporada en el bàsquet nacional, des de demà i fins dissabte es disputaran les fases finals de la Lliga EVA que determinaran els ascensos a l'Alep Plata aquesta temporada. Unes fases finals també en presència pretenca amb l'alè del Náutico de Tenerife, Àlex Navas. El conjunt canari ha quedat enquadrat en el grup 1 d'aquestes fases finals d'ascens amb el Barça B, l'Unicaja Andalucía i l'UCAM Múrcia B. La fase final del grup 1 es disputa a Huelva. I els equips pretencs que també participaran en fases finals d'ascens aquest cap de setmana seran els dos conjunts sènior dels Vikings Vol i Prat, que juguen l'ascens a primera divisió nacional. El primer equip femení es jugarà l'ascens a los Alcáceres de Múrcia amb el grup B, on ha estat enquadrat amb el Villena Murcià i el Ciutat de Palma com a rivals, mentre que l'equip masculí disputarà el play-off d'ascens a Palma de Mallorca enfrontant-se al Pòrtol Balear i al Mediterraneo de Castelló. Doncs després de repassar aquesta actualitat esportiva intensa, no, d'aquest final de temporada, anem a l'últim bloc del programa. Parlem, com cada una vegada al mes, i conjuntament amb el Planeta Prat, d'esport i salut.
Escoltes el Prat Esports.
Doncs acabem, i com cada mes és moment de parlar de salut i esport de la mà del nostre espai conjunt amb el magazín Planeta Prat. Avui parlem d'una lesió molt greu que malauradament també està molt d'actualitat en l'esport de competició. Es tracta de la lesió de lligaments creuats del genoll. Com es produeix, com es tracta, a qui incideix més, a quin tipus de població incideix més, com es pot fer una bona prevenció d'aquesta lesió. Com sempre, tot de la mà del nostre fisioterapeuta de capçalera, Laureà Palmer, del Centre Sumum Salut d'aquí del Prat. Escoltem aquesta secció habitual de cada mes d'Esport i Salut.
I avui parlem d'un tema que afecta a molta part dels esportistes,
sí,
que preocupa especialment.
Hem passat setmanes o aquests darrers mesos parlant molt també del dolor, no? Mm-hmm. I en aquest cas patologies que segurament afecten molt a la ciutadania en general. Avui crec que ens anirem a una patologia o una lesió en concret que és complicada perquè és una lesió greu que acostuma a fer passar els esportistes durant molt de temps fora del seu esport i de l'activitat física, que requereix intervenció i que a més l'escoltem parlar massa, que hi ha masses lesions d'aquest tipus, i avui volem abordar per què passa aquesta lesió, què s'ha de fer, com es pot evitar, si es pot evitar, i una miqueta preguntes que ens venen de la lesió de genoll. El genoll és una part del cos important, aguanta pes, moviment, canvi de trajectòries, uh-huh, no? I de direccions i de i d'intensitat, i avui parlarem dels famosos, perquè ja s'han fet, malauradament s'han fet al pas dels anys, famosos els lligaments creuats dels genolls.
Doncs com sempre tenim el Laureà Palmer, el responsable de Sumum Salut. Què tal, com estàs, Lau?
Molt bon dia, molt bé, companyes.
Parlem d'aquesta lesió dels lligaments creuats, que jo crec que com a esportista és una de les que més ens espanta, i no sé si ha de ser així realment, perquè, clar, suposa un llarg període sense activitat esportiva i de fet és això que deia la Míriam, no? Cada cop ens sentim més parlar. No sé si també s'estan donant molts casos d'aquesta lesió.
Sí, no, teniu tota la raó. És una lesió greu, és una lesió que implica pues, que l'esportista estigui un llarg període de temps fora de la seva activitat esportiva, tant a nivell d'entrenaments com, evidentment, també a nivell de competició. Estem parlant de que tranquil·lament pot passar-se un any fora de competició i també... hi ha estudis, perquè per sort, com sempre, el que parlem es basa en estudis científics, no? I en tot un seguit d'investigació que es fa durant anys. Doncs, com deia, està un any com a mínim, o aproximadament, fora de competició, però és que inclús els estudis ens diuen que el 35% dels esportistes que tenen un creuat, un lligament de creuat, de genoll, no tornen fins a, en un plaç de 2 anys, a assolir el seu nivell de rendiment. És a dir, que no és només una qüestió de que estiguin fora de competició un any, sinó que a nivell de rendiment, de return to performance, això és una altra cosa, perquè hi ha la tornada a la participació, hi ha la tornada a la competició i hi ha la tornada al rendiment. Pues estem parlant de que aquesta tornada al rendiment a uns nivells com a mínim previs a la lesió que patia, estem parlant de que fins a 2 anys a nivell cronològic no pot tornar a uns nivells de rendiment. I bé, doncs això estem parlant d'una lesió que té aquesta gravetat, sí? I com bé dèieu, és algú que veiem molt, que veiem sovint i que, bueno, que hem de conèixer bé per ajudar a la pobra o al pobre esportista que pateix aquesta lesió.
Perquè, per ser concrets, sí, què és la lesió? O sigui, que, com es produeix, què ha de passar o quines condicions en un esport ha de passar perquè una persona, un esportista, s'acabi trencant els creuats? Els creuats són els lligaments creuats que hi ha al genoll, que no ho hem explicat tampoc.
Anava a començar per això. Sí. Potser primer ens situem, no? Que és, de què estem parlant, no? Estem parlant d'un lligament que està al genoll, un lligament que està al genoll, que està entre el fèmur i la tíbia, a l'articulació del genoll, no cal que siguem massa tècnics, i que s'encarrega, aquest lligament s'encarrega de diferents aspectes. És a dir, aquest lligament s'encarrega de donar-li estabilitat al genoll de forma mecànica, és a dir, que un cop, si tu fas un pas endavant, si tu fas una acceleració, si tu fas un canvi de direcció, aquest lligament li dona estabilitat a aquest genoll perquè et puguis fer aquesta funció. És a dir, té una funció d'estabilitat, de que el genoll sigui algo fort i estable, però el tema està en el següent. I és que no estem parlant només de que és un lligament que li dona estabilitat mecànica al genoll, sinó que té una sèrie de receptors, té una sèrie de neurones o s'encarrega de transmetre tota una informació al nostre sistema nerviós que determina com s'activen els nostres músculs, quin tipus de força hi ha en determinats gestos esportius, s'encarrega de la postura, de la força, dels patrons de moviment, de com ens movem. És un lligament que dona no només estabilitat, sinó que informa el nostre sistema nerviós de com ens hem de moure. Per tant, estem parlant de que és un lligament molt important tant per la mecànica i per l'estabilitat del genoll com per com fem el gest esportiu. És a dir, com aterrem, com canviem de direcció, com accelerem, com desaccelerem. La típica frenada que fa un jugador de bàsquet per després tirar enrere i tirar el triple, o el típic canvi de sentit que fa un jugador, o el típic aterratge que fa una jugadora o un jugador de vòlei. Val? Estem parlant de que és un lligament molt important per tots els gestos esportius en molts esports. Val? O sigui, estem parlant d'això. Estem parlant de la lesió d'aquest lligament que és tan important, no només per... M'estic repetint tot el rato, perdoneu, per la mecànica i l'estabilitat, sinó també per com ens movem en cada esport. Ja sigui vòlei, ja sigui handball, ja sigui bàsquet, ja sigui alpinisme, l'esquí, el típic esquí, també veiem molts creuats en esports com l'esquí, en el rugby, en el futbol, val? Afecta a molts esports diferents, en diferents gestos esportius, perquè, com t'he dit, és un lligament important per molts moviments diferents.
Val? Lau, llavors, hi ha algun d'aquests esports on hi hagi més trencaments, o sigui, que propici que aquests creuats realment pateixen?
Sí, jo crec que t'he dit, us he dit els esports més típics, val? Des del bàsquet, el rugby, el handball, el vòlei, el futbol, l'alpinisme són els esports que veiem més freqüentment lesions de creuats. Segurament en tennis en veurem menys, encara que, si us en recordeu, aquesta atleta que jugava a bàdminton es va trencar el creuat. Ara no me'n recordo com es deia, però
Carolina
va guanyar
Marín, no?
Una medalla.
Carolina Marín és la campiona del món.
Ah, exacte, exacte. Val? Vull dir que inclús ens pot afectar en un bàdminton. Tots els esports que siguin aterratges, canvis de direcció, acceleracions, desacceleracions, tenim números de patir aquesta lesió.
En aquest cas, si fem algun d'aquests esports, com intentem evitar aquestes lesions? Perquè començarem per aquí, no?
Es pot evitar o és una lesió que si arriba. O sigui, hi ha poca feina a fer prèvia per intentar evitar-la. O no, o sí que es pot fer.
Molt bé. Mira, doncs precisament per intentar evitar-la hem de saber quins són els factors de risc o en quin tipus de població es produeix més. Perquè llavors podem dirigir les nostres accions preventives en els factors de risc que ens exposen a patir més aquesta lesió, no? Llavors, mira, a nivell de tant per cent, també dic que cada any, per exemple, als Estats Units hi ha 100.000 lesions de creuats. Val? Vull dir que això ho volia dir, aquesta dada, abans d'entrar a la pregunta. I d'aquestes 100.000, el 3% del total de les lesions normalment succeeixen a esportistes no professionals. El 3% d'esportistes no professionals es trenquen el creuat cada any, i el 15% dels esportistes del rendiment se'l trenquen també, val? Cada any. Llavors, un dels factors de risc que veiem és que l'edat, és a dir, esportistes adolescents i joves tenen més números a patir aquesta lesió. I també en dones veiem que és entre 2 i 8 vegades més freqüent de patir-ho. Tenen entre 2 i 8 vegades més números de tenir una lesió de creuats. Per què? No? Per què les dones tenen més números de trencar-se el lligament creuat? Doncs, com sempre, no és fàcil treure conclusions, però la investigació sí que ens diu que hi ha diferents factors, com pot ser factors hormonals, ens quedem aquí, ara anirem al següent, és a dir, diferents tipus de desequilibris hormonals que hi poden haver, simplement la situació hormonal que es pot donar en etapa de menstruació, es veu que hi ha diferents valors hormonals que ens afecten a nivell de fatiga muscular, a nivell de menys força, a nivell d'inflamació inclús, no? I per tant, és un factor rellevant. No sé si teniu alguna pregunta d'això.
No, en aquest cas hi ha molts pocs estudis, no? també de com
sí,
adaptar
no, no, no,
els
molts,
esports
molts
als cicles.
Eh? Moltíssims, moltíssims. Sí,
doncs
sí,
ara va dir
humanes,
de que no s'aplica a la pràctica esportiva, no? I sobretot en l'esport femení, el tema del cicle menstrual moltes vegades no es té en compte.
Sí,
i a
sí,
més,
no, està molt
el
present,
que fem
està molt present.
Demostrar que podem jugar, que hem de tirar endavant, que les forces ens arriben, no? I ens exposem a lesions moltes vegades.
Sí, sí, tant, i tant, i tant, i tant. Si voleu, un dia parlem específicament d'això.
Sí, seria molt bé, perquè, clar,
vinga,
suposo
va,
que
ja
sí que està
ja
estudiat,
ja tenim...
però no arriba a les entitats, diguem-ne.
Ja tenim tema pel següent...
Perfecte.
Perfecte. No, no, perquè, a més, és cert que pues... potser a les dones, clar, esportistes, no ens arriben gaire públicament aquests estudis i que podem demostrar, és que...
Em
lesiono molt, però perquè tinc aquesta condició i un home a la mateixa edat que jo, doncs es lesionarà més perquè té un altre tipus de condició. I a vegades
no ho sabem. I explica-li al teu entrenador o entrenadora que aquell dia és que t'ha vingut la regla, et trobes fatal i no pots jugar un partit decisiu. I et diuen, mira, doncs fes el que puguis, però fes-ho.
I tant.
Saps?
I tant, i tant, i tant, i tant. No, no, això tenim una evidència sòlida de que és així.
Clar.
No? Quins... Pues aquests són uns factors...
Quin era l'altre factor,
perdona'm,
també? Lau.
No, i hi ha, també hi ha factors de biomecànics i morfològics i de quins patrons o quines estratègies de moviment utilitzen, per exemple, en els salts o en els aterratges, pues, dones, no? Que veiem que ja són moviments algo més inestables o algo menys controlats, no? Hi ha patrons de moviment, per exemple, que el genoll se te'n vagi cap endins, que controlis menys el moviment de la cadera, val? Són coses que veiem més en aquest subtipus de població. Uh-huh. I per tant que, doncs això, us exposen entre 2 i 8 vegades més de patir-ho, val? I especialment en l'adolescència, val? El màxim pic de lesions és en època adolescent, a mitjans i a finals de l'adolescència. Val? I, per tant, com em preguntàveu de prevenció, digue'm, Míriam, m'anaves
no,
a dir alguna cosa?
No, deia precisament això de prevenció, si realment es pot fer alguna cosa. O...
Precisament això, en relació a factors hormonals i biomecànics i d'estratègies de moviment, és molt important en aquestes edats, doncs fer estratègies de treball de control de moviment, entrenar bé els aterratges, entrenar molt bé els salts, entrenar molt bé la força, val? Són estratègies que s'han de dirigir sobretot a aquest tipus de població.
Clar.
Adolescents i gent jove, que és on hi ha el gran pic de lesions, especialment dones, sí.
Clar. Per tant, el paper en aquest moment d'un equip o d'un esportista, el paper del preparador físic, ja no només l'entrenador que l'entrena tècnicament i tàcticament en el seu esport, sinó el paper del preparador físic és fonamental, no? Per saber fer la bona prevenció, no? En aquest tipus d'esportistes.
És fonamental el paper del staff.
Clar.
Mèdic, mèdic, no? En el sentit de que el que es fa normalment és a principi de temporada doncs fer un bon anàlisi de moviment, identificar els factors de risc i a partir d'aquí, com bé dius, pues, treballant en equip entre el fisioterapeuta i el preparador físic, pues, fer un bon pla de prevenció de lesions. Sí, 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 el preparador físic té un rol molt actiu en prescriure estratègies de prevenció de lesions. Sí, sí.
Això hauria
fonamental,
de ser l'ideal.
Fonamental, el treball de...
Després, digue'm? A vegades no passa, però hauria de ser l'ideal, no? S'hauria de treballar.
No, no, clar, és que estem parlant de que és un repte, poder modificar aquests factors, clar, de risc i fer realment estratègies preventives. També hi ha moltíssima investigació que intenta ser crítica en realment com de capaços som d'actuar en aquests factors de risc i ser útils a nivell preventiu. Però sí, ho podem ser. Podem ser útils a l'hora de prevenir aquest tipus de lesions, com t'he dit, sobretot dirigint estratègies de patrons i control de moviment i força en aquestes poblacions joves.
Lau, no sé si en aquests últims anys o després de pandèmia encara s'ha vist més aquesta lesió que potser anys enrere. No sé si hi ha un increment o tu l'estàs veient perquè tens més pacients que t'arriben. I un exemple molt clar, perquè és el mediàtic, és el públic el que podem veure, l'equip femení del Barça aquesta temporada n'han tingut, no sé si 5 jugadores que han patit la lesió de creuats. I clar, 5 en una mateixa temporada... Sí, sí. És moltíssim i no sé si és que està passant alguna cosa aquests últims dos anys, s'ha dut una preparació diferent o no sé, o l'estat temps parats ha condicionat o no?
Bueno, jo, de primeres, com sempre, que és molt difícil, no?, treure conclusions i ser categòric en què és el que passa, però acceptant aquesta incertesa, acceptant aquesta multidimensionalitat i aquesta complexitat en l'esport i en les persones, no?, aquests sistemes complexes, doncs potser dins d'aquests diferents factors contribuents, doncs,